Benvinguts i benvingudes als Invisibles, l'espai on fem visibles aquelles petites editorials que per les seves circumstàncies no són conegudes ni els seus llibres es poden localitzar fàcilment. Avui, aquest programa, tenim a la Marta Torres, d'Editorial Hermenaute. Hola, Marta.
Hola.
En el primer episodi del nostre podcast, l'Alicia Gili, d'Edicions Sex, ens va explicar que les microeditorials com la vostra són negocis de poques persones, on els editors pràcticament sou homes orquestra que feu de tot. I també és el cas d'Hermenaute?
Doncs sí, clar, perquè una petita editorial precisament es caracteritza per no tenir massa diners i no pot contractar massa gent. Sí. Aleshores, els que som ho hem de fer tot. En el nostre cas som dues persones i ens encarreguem de tot, excepte de les coses que hem de subcontractar, per exemple, la correcció o la traducció, o algun il·lustrador també, però sí, acabem fent de tot.
En el vostre cas, fer de tot, en què es tradueix? Vull dir, des del principi del procés, com ho aneu fent?
Doncs a veure, ens arriben propostes o tenim idees, escollim els projectes, fem la primera lectura de les coses que ens arriben, decidim el calendari, maquetem el llibre, tot el que et puguis imaginar.
Déu-n'hi-do, sí. Quina feinada.
Bueno, i el pitjor de tot, que després és fer-ne propaganda, que és el que a mi em fa més mandra, però bé, s'ha
de fer. Bueno, de fet, la idea del programa és ajudar-vos en les nostres possibilitats de les biblioteques de Barcelona és de fer-vos més difusió.
Ja la fem, moltes gràcies.
Ja la fem a les biblioteques i amb les nostres, però ara la ràdio és un pas més. El que també volia preguntar és, tinguent en compte aquestes circumstàncies de les petites editorials, sembla molt agosarat llançar-se a fer-ne una. Com us vau decidir a començar amb Hermenaute?
A veure, no va ser idea meva. Jo no ho veia massa clar. Va ser la meva parella que és més llançada que jo, diguem. Però bueno, una miqueta és com, saps, quan veus una piscina, sí, i deixes de pensar en si l'aigua està freda o no i t'hi llances, pues, va ser això, bàsicament. Bueno. Vam ser uns inconscients, sí, i per això estem aquí.
Bueno, però encara algú d'aigua tenia la piscina, perquè Hermenaute encara...
No ho vam mirar massa, eh? No, ens hi vam llançar i ja està.
Bueno, però va tirant de moment, no?
Sí, sí. Jo crec que el secret de que els projectes tirin endavant és no pensar-hi massa. Sí. Perquè si et poses a pensar realment en el temps que hi dediques, en els diners que hi poses i en el que treus, no ho faries. Però si tots fóssim molt racionals, la meitat de les coses bones d'aquest món no passarien.
No passaria. Això també és veritat. Mm-hmm. Hermenaute és una editorial que té dues línies de treball molt, molt diferents. Mm-hmm. Per una banda, publiqueu ficció de terror i de fantasia, i d'altra, feu assajos, bàsicament sobre cinema, però també sobre cinema fantàstic i de ciència-ficció. Vos ens volies explicar per què teniu aquestes dues branques i com us veu decidir a tirar per elles?
A veure, no va ser una decisió, va ser el que ens va portar una miqueta al mercat o el que ens demanava la gent. Al principi no vam fer tant d'assaig, vam començar directament en ficció, en català i castellà. Vam veure que en castellà la ficció no funcionava, perquè hi ha uns autors, els autors bons ja estan agafats, diem, sí, per les grans editorials. Sí. I els que queden, doncs, no són tan coneguts, és més complicat que et comprin, i és molt difícil descobrir un gran autor. Sí. I quan el descobreixes, li publiques un llibre, el segon ja no. Sí. Ja va cap a una altra banda.
Un altre editorial, sí, us passa per davant.
I aleshores ens va sorgir l'oportunitat de fer assaig i vam veure que funcionava bé, sí, i vam seguir per aquí. I en català sí que hem decidit apostar fort per la ficció, també perquè creiem que es poden fer coses xules en català, en gènere fantàstic, uh-huh, i sí, bueno, aquí estem.
En concret, el tema del cinema, que és de cinema de terror i de fantasia, sou fans del
sí,
gènere? O...
Si no t'hi dediques. Sí, sí, sí. De fet, crec que vaig a Sitges des de l'any 2000, més o menys, i nosaltres anàvem a Sitges a veure, primer anàvem a Sitges com fans, com aficionats, sí, vam començar a portar un blog que es deia Judex Fanzine, que parlàvem de les pel·lícules de Sitges. I després ja ens vam acreditar i anàvem cada any. I mira, una cosa porta l'altra, diguem. Sí. I al final hem acabat fent els llibres de Sitges.
Això us volia preguntar, que aquesta col·laboració és molt interessant, perquè no ho ha comentat ella, us ho volia comentar jo també. Hermenaute publica cada any el llibre oficial del Festival de Sitges, de cinema fantàstic.
Bueno, m'arriben a dir fa 20 anys, quan vaig començar a seguir el festival, i no m'ho crec.
I com, bueno, dic que aquí tinc, per exemple, tinc un fantàstic llibre que m'encanta, que és La bèstia interior,
sí,
en el qual un dels articles és teu, per
sí,
cert.
Sí, sí.
I llavors volia saber com el procés amb Sitges, com escolliu els temes...
L'escollen ells, normalment. L'escollen ells, sí. Perquè, a veure, ells volen que coincideixi més o menys amb la temàtica del festival de cada any.
Sí.
L'escollen ells, però després també discutim molt sobre per on ha d'anar, etc. És un treball conjunt, però l'escollen ells, sí, normalment. I sobretot el coordinador del llibre.
Sitges decideix qui és el coordinador del llibre de cada any, llavors.
Sí, 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 sí. Normalment és l'Àngel Sala i alguna persona més.
Bé.
Però sí, sí.
Va ser a través del blog que el festival va decidir que treballéssim...
Ens coneixien perquè, a veure, després de 20 anys d'anar-hi cada any a cobrir el festival, t'acabaven coneixent. I mira que ens hem discutit molt, perquè nosaltres érem molt crítics amb el festival. I hem acabat fent el llibre, vull dir, està bé... Però continuem sent crítics, vull dir, nosaltres continuem anant al festival i fem crítiques, i si sí, no estem d'acord amb la programació ho diem, i no passa res, i ells, a més, estan contents de que sigui així, perquè jo crec que una relació no pot ser fer-li la pilota al festival, perquè si no el festival no millora, i per això Sitges és tan gran i és tan important per la importància que tenen els blogs i els fans en aquest festival, i és una cosa que no s'ha de perdre.
Estic completament d'acord. A les biblioteques de Barcelona trobareu tots els llibres d'Hermenaute, i sobretot trobareu tots els llibres que tenen que veure amb el Festival de Cine Fantàstic de Sitges, i que si algú li agrada el terror, que agafi els llibres perquè són fantàstics. Hi ha aquest i n'hi ha un altre. Un que m'ha encantat també és el de Sombres de
Caligari. De Caligari, sí, aquest sí, va ser molt complicat, sí, perquè vam fer en plena pandèmia. Nosaltres pensàvem que ni es faria,
hòstia,
o que no es vendria. O... Sí. Va ser difícil, a més el vam fer allà, estàvem confinats, i... però mira, d'alguna manera també tenia un projecte entre mans... Quan estàs tancat a casa i tot és tan fosc i tan negre, et dona una mica d'esperança. I a mi em servia per tirar endavant.
Doncs, a més, sembla que Sombres de Caligari justament
sí.
Va quedar molt bé amb la pandèmia, no ho sabia.
Sí, 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 sí. Es va decidir abans. Es va decidir abans.
I això també em porta una altra pregunta que sempre m'ha fet curiositat, que és, ja és difícil vendre llibres d'assaig. Si sent una microeditorial i a sobre fent llibres d'assaig, ara m'ha sorprès que em dic que es venen bastant bé.
Sí.
Cosa que em sorprèn, perquè normalment el llibre d'assaig és més difícil de vendre.
No creguis. A veure, el llibre d'assaig és el típic producte que potser no es ven en un mes tot, com passa amb les novetats de ficció, per exemple, però és un llibre de llarg recorregut. El que passa amb els llibres de ficció és que si d'entrada no es ven bé, els llibreters t'ho tornen, això no s'ha venut. En canvi, el llibre d'assaig se'l queden. Se'l queden i es va venent durant l'any. I passen 2-3 anys i es continua venent. Els llibres de ficció, que són novetats, no. Al cap, si en 3 mesos no has venut, no ven res.
Llavors, és a dir, que
és un llibre de llarg recorregut.
L'assaig també us dona...
I a les biblioteques els agrada molt l'assaig, també.
Sí, no, ens encanta els assaigs. És a dir, que els llibres vostres, que és una cosa que sempre m'agrada ressaltar de les microeditorials, les editorials petites, és que es nota el carinyo i l'amor amb què editeu els llibres. Estan molt ben editats. Això com a bibliotecaris, potser la gent normal, o el lector normal no ho aprecia. Nosaltres apreciem quan un llibre està ben editat i està ben fet.
Gràcies,
i quan no, i es nota moltíssim.
Moltes gràcies, de veritat és que ens podem passar, no sé, un dia pensant en si una cosa va en cursiva o no, per exemple, i ens sembla important, ai, m'he deixat la cursiva, sembla que el món s'acabi, i un lector ni se n'adona.
No, nosaltres ens adonem quan està el llibre ben fet, ben maquetat, i una cosa que a vegades la gent tampoc no ha percebut sempre, quan està ben traduït o ben corregit, perquè moltes vegades que les correccions dius, mare de Déu, qui ha corregit aquest llibre. En els vostres casos no passa mai.
Moltes
gràcies. O potser ja se'n salta una, però les grans editorials fan molts més errors que vosaltres. Una altra pregunta que es volia fer és el tema de la ficció en català, que dius que també que ja heu apostat molt, i és cert que teniu una col·lecció molt xula, aquí també he posat un que em va encantar, que és la de la trilogia Legendarium,
sí,
de l'Arnau Folch, que hi ha rondalles de sang, rondalles de difunts, i no sé si esteu a punt de publicar...
No, encara no.
Encara no.
No, perquè aquest autor és un autor molt particular perquè es fixa en tots els detalls, sí. I fins que no està perfecta no ens ho envia. I encara es veu que encara no està perfecta, no, perquè no ens ho envia.
No,
estem esperant que ho enviï, però no, molt millor així, perquè sí. és un llibre molt treballat. És un llibre que són rondalles i després ve com un petit assaig després de cada rondalla que explica l'origen i d'on ve la rondalla i simbolismes, etc. Sí. És quasi més interessant l'assaig que ve després de la rondalla que la rondalla en si mateixa.
Que jo us vull dir que em va impactar el tema perquè jo pensava que era un llibre de rondalles i me la vaig agafar i hi ha més estona d'explicació de la rondalla que de la rondalla en si. Tot i que, de fet, és una reelaboració de rondalles tradicionals.
Sí.
Però després t'explica pues, la rondalla tradicional. Em va impactar, també, fantàstic el llibre. I això, dic, us funciona bé la
sí,
en
doncs
català?
Sí, funciona
bé?
Sí, el gènere en català, si et fixes, ara mateix està experimentant un boom. Hi ha moltes editorials que es dediquen a la ciència-ficció en català, precisament perquè era un espai que estava buit. I ara tothom el vol omplir.
Sí.
I a mi em sembla perfecte, perquè era una cosa... A veure, Isaac Asimov no estava traduït al català. Terry Pratchett no estava traduït al català. A veure, nosaltres potser no podem pagar una traducció d'un d'aquests autors, perquè costa diners, i ja ho fan altres editorials, i em sembla meravellós, però sí que podem buscar doncs, nous autors o fer assaig, també. I em sembla que és una cosa, no sé, que t'omple molt, no?
Sí.
I ajudar una cultura a créixer en aquest aspecte, en un gènere més que m'agrada molt, que és el fantàstic, la ciència-ficció, el terror, etc.
El recomano, la rondalla de difunts m'ha encantat. Aquest de les rondalles de difunts i les rondalles de sang. I una cosa que m'ha fet gràcia és, si algú ha sentit el podcast del meu company Paco de Els silencis dels teixells, és que el company que va catalogar el llibre va decidir que era molt més important la part d'assaig que la part de la rondalla i l'ha catalogat com un llibre d'assaig.
Sí, pot ser. De totes maneres, ara mateix hi ha com una moda, de fa uns anys, que nosaltres vam recollir, no? Va començar més amb literatura anglosaxona, però està venint cap aquí, que és fer llibres clàssics comentats. És a dir, explicar una miqueta d'on venen les rondalles clàssiques, etc. I per això ho vam voler fer també. També passa una altra cosa una mica trista, que moltes d'aquestes rondalles s'estan perdent.
Sí.
I aleshores està bé recuperar-les abans que es perdin del tot.
Sí, no.
El que va passar, per exemple, amb rondalles de sang em va fer molta gràcia. A rondalles de sang hi ha una història que parla de l'arbre dels nassos.
Sí.
L'arbre dels nassos és una mena de llegenda que hi ha per la zona del Maresme, Badalona. Si voleu saber de què va, llegiu el llibre.
No farem spoilers,
en tot cas... està localitzat per la Conreria, no? Que és la Serra de Marina, que està darrere de Badalona i el Maresme. Sí. I jo estava a Badalona explicant-ho, no? Presentant el llibre, i se m'aixeca un avi i em diu, jo he vist l'arbre dels nassos.
Ostres.
O sigui, que és veritat. Tot el que diem és veritat. I em va semblar meravellós.
No, que dius, que moltes llindes s'estan perdent i ara vas als pobles i la gent ja no recorda aquestes llegendes. Algunes les recorden perquè les han llegit en els llibres, però ja no... La cadena aquesta de transmissió dels avis als nets s'ha trencat i és una pena.
Sí, és una pena.
És una pena.
S'haurà de recuperar d'alguna manera. Potser en un programa de ràdio, no sé.
Per cert, ara que sona el tema... se m'ha oblidat dir-vos que Editorial Hermenaute és de Badalona.
Sí, per això explicava l'anècdota.
I us volia dir que si algun llibre d'Editorial Hermenaute que busqueu no està a les biblioteques de Barcelona, segur que ho podem, pel sistema de préstec interbibliotecari, el podem demanar a les biblioteques de Badalona, que suposo que deuen tenir tots els vostres llibres.
Esperem que sí. El que passa que les biblioteques de Badalona, saps que tenim una biblioteca que ha estat tancada durant molts anys, que és una biblioteca xulíssima, i hem hagut de lluitar perquè la tornin a obrir. L'han oberta nou, espero que no la tanquin.
Sí, esperem que sí. Vale, una altra cosa que m'agrada preguntar a les petites editorials és el problema etern de la distribució, de com ho feu per distribuir i com... fora de les biblioteques, on es poden localitzar els vostres llibres?
A veure, nosaltres hem tingut la sort de tenir tres distribuïdores que han confiat en nosaltres i segueixen allà i està molt bé. El que sí que els demanem és que no ens tractin com si fóssim una gran editorial. Normalment les distribuïdores el que fan és deixar els llibres a les llibreries i si el llibre no es ven, el retornen i nosaltres ens ho cobren.
Ostres.
No, nosaltres, si ets una petita editorial, has de parlar amb el distribuïdor i dir, mira, no, tu no deixis els llibres a les llibreries si te'ls han de tornar. Abans pregunta. Perquè si no et poden venir milions de devolucions, i això jo sé del cert, que algunes petites editorials han hagut de plegar per culpa d'això. T'han de tractar una mica bé. I, per sort, les nostres distribuïdores se'n fan càrrec i ens tracten molt bé. Ara, per això, això vol dir que no estem a totes les llibreries, sinó a les llibreries que confien en nosaltres. I aleshores, el que pots fer és buscar a internet on som, i et diran a quina llibreria hi som, o comprar-nos directament, també.
Sí, bueno, crec que, de fet, a la vostra pàgina web d'Editorial Hermenaute teniu un llistat amb les llibreries on se us pot localitzar, no? És això?
Tenim un llistat a les llibreries on acostumem a ser-hi, però també, si vols saber-ho del cert, busca a internet i et surt la llista.
I veneu per la pàgina web?
Sí, 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 sí. Sobretot quan fem prevendes, però sí, sí.
També, perfecte. I ja, bueno, ara per acabar l'entrevista ja, ara que s'acosta Sant Jordi, quines novetats teniu?
Doncs mira, acabo de treure, això és la ràdio, hauré de narrar, acabo de treure un llibre d'una bossa. Sí. És un llibre vermellós, que es diu Vampiros en las sombras. Està escrit per Pilar Pedraza. Pilar Pedraza, no sé si la coneixereu, els amants del terror sí que la coneixen. Pilar Pedraza és la reina de les sombres, diguem. És la gran Anne Rice de la literatura aquí en castellà.
Literatura de vampirs, vols
dir? De vampirs, de tot. És una gran escriptora, és una gran feminista també i escriu molt bé.
I explica'ns una mica de què va el llibre.
Ai, sí, perdó.
Jo ho sé, però no vull fer spoilers, si fes, digue-ho tu.
A veure, fa uns anys es va fer una sèrie i una pel·lícula també que es deia Lo que hacemos en las sombras. Don't sing if you want to live long. They have no use for your song. You're dead, you're dead, you're dead. You're dead and out of this world. Era una sèrie molt divertida que parlava d'uns vampirs en clau d'humor negre, no? de comèdia. A la Pilar Pedraza li agrada molt aquesta sèrie i ens ha fet un assaig sobre això. La sèrie encara es fa, però ja no és tan bona.
Si la voleu veure, si no recordo malament, està a HBO.
Doncs sí, i aleshores ens ha fet un petit assaig deliciós, molt xulo. Jo li donaria un cop d'ull al llibre perquè és molt maco, sobretot si us agrada la sèrie.
Estarà ja a la venda per Sant Jordi?
Ja està a la venda, de fet. Ja està a la venda, sí, sí.
A l'any quants llibres podeu treure, llavors?
A veure... dos, tres... Sis, set.
Com a màxim. Bueno, aquest seria el...
Aquest seria el primer d'aquest any.
El primer d'aquest any, per això sí. És la novetat de Sant Jordi.
Sí, sí, sí. És el primer també perquè aquest any els autors han triat una miquetona en enviar-nos els materials. Però, bueno, està molt bé. Estic molt contenta.
D'acord. Bueno, doncs res, moltes gràcies, Marta. Espero que els nostres oients vagin a les biblioteques i a les llibreries i llegeixin els llibres d'Editorial Hermenaute, que són fantàstics. Jo els aconsello tots. I si passeu pel Festival de Cine de Sitges, també veureu allà Marta i el seu company fent el blog i criticant les pel·lícules del festival.
Sí.
Doncs moltes gràcies, Marta.
A tu. When you smile and it tears your face, it's time for the inhuman race. You're down, you're down, you're down, you're down and out of this world. Now your hope and compassion is gone. You've sold out your dream to the world. Stay dead, stay dead, stay dead. You're dead and out of this world. Ràdio Maconda, la ràdio comunitària de les biblioteques de Barcelona.